minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner, amb l'Andreu Barnils, amb la Marc Alpena i amb el Joan Cal, que dèiem en començar, que arriba amb llibre sota el braç, que el presenta avui, aquesta tarda, que sí, a Barcelona.
Sí, sí, a les 7 de la tarda a la llibreria Libri, i amb el Miquel Molina, que és un bon amic i, a més, periodista de La Vanguardia. I bueno, la intenció és, pues, això, explicar una mica com era des de la ficció, i des de noms figurats, i no me vull posar en els líos que pobre Nacho Carretero.
Farinha, que avui ha estat al matí de Catalunya Ràdio, sí, l'escriptor de Farinha.
Doncs jo poso noms figurats, tot i que alguns són perfectament reconeixibles, però jo explico una ficció, una mena d'història de relació entre el món del narco i una guerrilla maoista independent, que va existir, de fet, a la Galícia dels 90, però que va tenir molt poca repercussió social, que era com una mena de allò d'excrescència extremista del món de l'independentisme, de l'OPGA i del Bloque. I bueno, hi va haver una sèrie de gent que va creure que el camí era aquesta mena d'egbarisme així de rural i tal, i se'n van agafar una escopeta, se'n van anar a la Ribeira Sacra, no? A la Ribeira d'Osil, quan encara el vi no era tan bo. I bé, i la veritat és que, bueno, a partir d'aquí invento una història que és una història, això, no? Una mica un intent de descripció de com era aquesta Galícia, no? De final de l'antiguitat i el començament de la modernitat, no? Que és la que trenca els anys 80 i comença els 90.
Operación Bucéfalo, que és el nom del llibre. Novel·la per què? Per poder dir segons què?
Bueno, novel·la perquè la tenia al cap de fa molts anys, perquè volia explicar moltes coses, però sobretot perquè jo crec que el món del contraband i del narcotràfic a Galícia és fascinant i donarà, ja ha donat unes quantes històries, però encara en donarà moltes altres, perquè presenta personatges molt complexos, molt atractius, històries molt interessants, no? Te permet, a més, posar en contraposició la pobresa de la Galícia que vivia, tot el tema de les noves quotes pesqueres, de la gent que se n'anava a l'atur perquè no hi havia on anar a pescar, i al mateix temps la prosperitat i els diners que donava primer el tabac, i després, quan el govern del PSOE va equiparar les penes del contraband amb les del narcotràfic, doncs mira, pues,
van dir tant per tant,
pues el fardo més petit i els diners més grossos, no? Uh-huh. I la veritat és que, bueno, jo que a més tinc família allà i que tinc bons amics i tal, doncs això, t'expliquen històries d'autèntics Robin Hoods, de gent que ajudaven als seus veïns, i de fet, diguem que la valoració social, no hi havia rebuig social, al contrari, hi havia una valoració social positiva, fins que no es comencen a veure els efectes de la droga en tota una generació de joves, que llavors, clar, aquesta devastació, més també, pues, l'efecte penal, acaba produint doncs un rebuig, però aquest rebuig arriba tardíssim. Pensa que el contraband és fill de les primeres accions de contraband de la immediata postguerra, no? De l'Extraperlo i tal, i arriben al seu màxim nivell al finals dels 80, que és quan realment poden comprar fins i tot això, una torpedera de l'armada alemana i utilitzar-la com a llançadora, com a camió, no? Per portar el tabac des d'alta mar fins a la costa, no? Que és el nom precisament de Bucéfalo, que és el que li dona nom a la novel·la.
Pels que no coneixem Galícia, no sé si encara ara, però sí que en aquesta època daurada, entre cometes, del narcotràfic, sí que feia la sensació que ho empaltava tot una mica.
Sí.
No? El món del futbol, el món de la política, el món dels empresaris, no? que això de discernir qui era net i qui no era net era com molt complicat, que pràcticament a totes les famílies hi havia algú que ni que fos a petita escala o a gran escala s'hi dedicava.
La política, sense anar més lluny, la política, no? Bé, jo crec que, per exemple, Farinha explica, perquè Farinha és un document, bàsicament, és un treball documental extraordinari. Clar, jo no faig tant de periodista, intento fer una mica més d'especulador, no? D'intentar imaginar com hagués estat la història si s'hagués produït d'una altra manera, no? Si s'hagués portat a terme un atemptat, si s'haguessin fet determinades coses que van estar al cap d'alguns narcotraficants, però que finalment no es van fer. I és veritat, i bé, jo crec que fins i tot alguns esdeveniments polítics de fa poc en el Partit Popular, és a dir, la no presentació d'un candidat, tenen a veure amb relacions non santes amb alguns contrabandistes coneguts, no?
Una foto de Feijóo en el vaixell d'un conegut de
Marcial Dorado.
I que ho haurien tret els seus rivals de partit, diguéssim.
O que hauria tret el mateix Marcial Dorado, perquè ell era el col·leccionista de les fotos. És a dir, ell convidava el seu barco, però també fotografiava la gent que anava al seu barco.
Però no li interessaria a Marcial Dorado un...
Depenent si...
una persona amb més poder, si és amiga seva?
Bueno, però quan van sortir les fotos va ser quan ell era candidat a la presidència de la Junta.
Sí, sí, sí.
I és possible que no s'hagués avingut a determinats tractes.
I el van perjudicar aquestes fotos?
Molt momentàniament. No, molt momentàniament. Que... Se va passar... Per aquesta...
Per aquesta idea del reconeixement social que tu expliques, del senyor Ric, que et fa un barri.
I el Marcial Dorado no està a la presó... Bueno, ara està per narcotràfic, però en aquell moment no era un narcotraficant reconegut. O almenys la gent deia, no, bueno, en realitat, ell el que fa és transport. No? És a dir, clar, perquè al final... jo poso els barcos, no? És a dir, a mi que m'expliquen. Jo el que porto allí és el que me porten els colombians. Si me portessin cafè, doncs portaria cafè. Aquesta sensació de que això no s'ha de jutjar, perquè al final el que importa és que la gent sigui emprenedora, que se guanyi la vida, que a més reparteixi els diners, que creï riquesa en el seu entorn, perquè, escolta, hi havia un munt de fàbriques de conserves, d'activitats relacionades amb, pues, amb l'aquicultura, etc, que tenien la seva injecció financera provinent d'aquí, no? I això, bueno, ho podem veure en algunes encara, no fa massa, que detenien el... just acaba haver de sortir de la presó al Sito Miñanco i alguns dels seus negocis pues, tenien a veure, i casualment el van detindre, a més, a Andalusia, no? O sigui, que és on ara s'ha traslladat una bona part de l'activitat de desembarcament de la droga. Jo crec que el perjudici se produiria en major mesura si hi hagués un rebuig social més intens, però aquest rebuig social... Com que, a més, Galícia se va sentir, o la gent a Galícia se va sentir molt desatesa,
molt, no?
Molt abandonada per l'administració, pues la gent acabava dient, bueno, en alguna cosa ens hem de guanyar la vida, no? Si ens deixen que sigui amb el tabac, amb el tabac. I si finalment t'han de fotre la presó pel tabac, igual que si fos cocaïna, doncs pues mira, la cocaïna, no?
I si no m'equivoco, el rebuig social va venir per les dones,
sí,
les mares.
Les mares
dels morts, no?
Això? Bueno, dels morts o de la gent afectada, perquè hi havia molts nois joves que encara no... Després sí que alguns van morir, però començava el fenomen. Jo crec que una de les dones més conegudes, la Carmen Avendaño, que encara hi és, encara fa poc va estar a la presentació del... Perquè ara també els propis protagonistes expliquen les seves memòries. Laureano Ubiña acaba de publicar unes memòries autoeditades, a més, que l'ha editat el seu fill, i la Carmen Avendaño doncs, ha sortit a denunciar quina mena de personatges hi ha al darrere, no?, d'aquesta gent. No? I la veritat és que el grup aquest de mares contra la droga i tal, no?, van fer moltíssim per posar de manifest, per posar de relleu quin era el crim, que no era només el transport de droga, no sé què, sinó que era la vida de nois joves, que en el cas de Galícia, a més, com que s'utilitzava com a moneda de pagament, perquè moltes petites activitats es pagaven amb cocaïna, doncs circulava amb una facilitat tan gran que molta canalla va morir com a conseqüència de la...
Quina quedat del que tu no expliques al llibre?
Bueno, el Nacho Carretero ha explicat aquest matí que encara continua sent la principal via d'entrada, Galícia continua sent la principal via d'entrada de la droga a Espanya, però clar, en aquell moment entrava el 80% de la droga que es consumia a Europa entrava per Galícia. Uah. Aquests nivells ja no s'han arribat, eh? O sigui, ara ja estem molt per sota i a més a Algeciras hi ha una entrada molt gran. Jo de totes maneres he de confessar que jo no sóc l'especialista és el Nacho Carretero, eh? Jo només sóc, diguem, una persona encuriosida des de fa molts anys, des dels 80 per aquest fenomen i amb ganes d'explicar una mica tota la èpica, no?, i tota la realitat, no?, d'una banda èpica per una altra també cutre, que està en contraposició en aquest món, no? I, bueno, diguem que Operación Bucéfalo és el resultat d'aquesta observació personal, no?, d'algú que de fa molts anys sentia la fascinació de veure els barcos immensos, els cotxes luxosos, hotels tancats per celebrar festes absolutament brutals, bueno, coses que eren difícils d'entendre per un ciutadà normal, no? I que quan tu veies la misèria que hi havia en la Galícia dels primers 80 i, en canvi, aquesta mena de món estrany, no? Aquesta mena de paradís al marge de la llei i de tot plegat, doncs te provocava, doncs això, una curiositat que al final és la que s'ha acabat convertint en el que explico el llibre.
El Jaume Morrón, que ens està escoltant, diu el guru, hauria d'investigar on eren i què feien els pares mentre les mares denunciaven i s'enfrontaven als narcotraficants.
Doncs és possible. És possible perquè jo recordo quan, després de l'operació Nécora, que l'operació Nécora ve a ser a Galícia el que va ser aquí el 92 determinats moviments de... No? És a dir, un intent de l'Estat d'imposar-se a una creixent desafecció de determinats ciutadans, de territoris. Evidentment no tenia a veure, no tenia res a veure amb independentisme, però sí que tenia a veure amb una... amb el desenganxe, no? Amb la marxa, amb la desafecció d'una gent que no se sentia protegida per l'Estat. Després de l'operació Nécora, la gent que tenia més por, la gent que sentia que, bueno, que s'arriscava massa, va començar a vendre's camions, furgonetes, planejadores, és a dir, tota mena d'estris vinculats. I clar, arribaves a un poble com Portonovo, a pobles petits, o a Vilagarcia, a Vilaixuan, i te trobaves que hi havia fileres de furgonetes, hi havia 12, 14, 15 furgonetes en venda, no? O sigui, era una cosa... O sigui, clar, era tot el país que s'havia dedicat a això i que, a més, ho trobava normal. Bueno, primer traslladaves tabaco, que tampoc estava tan malament, no sé què, bueno, total, competies amb tabacalera, res més. A continuació ja no era tabaco, ja era una altra cosa, i ja començava a ser una mica més inquietant. Però fins i tot a la gent que denunciava o que entregava a la Guàrdia Civil un fardo de farinya, doncs, si l'havia trobat, per exemple, en la seva batea, el dia següent li tallaven totes les cordes de la batea perquè perdés tot el múscul que tenia aquella batea. És a dir, que també hi havia una actitud mafiosa envers aquells que podien resistir-se, no?
Una anècdota, deu ser petita, però conec uns que es feien vaixells a la costa catalana i la Guàrdia Civil els hi va anar a demanar ajuda. Necessitem unes llanxes ràpides per agafar els narcotraficants. I les van fer. Cap d'una setmana es presenten els narcotraficants. Escolta, tu has de fer les llanxes? Sí, doncs la mateixa, però el doble de motor. I això, tal qual va anar.
No, la veritat és que no és anecdòtic, perquè la lluita entre el Servei de Vigilància Aduanera i els narcos o els contrabandistes per ser més ràpids, per dominar... Per això, al final, els grans senyors d'Ofume primer i de la farinya després són gent que dominaven el mar. Són gent que eren capaços de navegar a velocitats absolutament de vertigen entre les batees a la ria...
Clar, clar. Gent de mar, clar, sí.
Gent que... Bueno, pues Marcial Dorado, Sito Miñanco, gent que eren pilots de carreres, o sigui, gent que realment dominava aquelles ries com ningú.
La sensació que tens és que, així com en altres llocs on hi ha hagut narcotràfic, hi ha hagut grans enfrontaments entre grups i entre policia i narcotraficants, amb tortures, amb morts, a Galícia no. A Galícia sembla com que hi va haver poca oposició.
Sí,
no?
Hi va haver coses puntuals, hi va haver coses puntuals. Els colombians sí que van controlar, perquè els colombians sí que, fins i tot, quan van començar a relacionar-se amb els gallecs, van arribar al punt de quedar-se com a...
Estatges, no?
Com hostatges, alguns de parents, familiars, de la gent d'aquí, fins que no arribés a bon terme l'operació. I també hi ha hagut algun mort o algun desaparegut en relacions o en conflictes entre famílies al... Però jo... No sé, jo ho atribueixo, no sé si és veritat, diguem que si no, nevero e ben trovato, però jo atribueixo una mica aquesta mentalitat minifundista dels gallecs, no? De que tothom està tan acostumat a sobreviure amb un retall de terra tan petit que ningú es discuteix per el monopoli. Allà no és
com la màfia. Mentre jo faci negoci, no em cal fer-ne més.
Ningú moleste, no? O sigui, la camorra o la màfia haguessin matat a la meitat dels que s'hi dedicaven, que intentaven muntar el seu petit negoci allí. Aquí no. Aquí els senyors, no? els grans amos del tabac i de la cocaïna van deixar que tothom montés el seu petit xiringuito. I n'hi havia desenes, centenars de xiringuitos. Cadascú, pues, amb una planejadora, se feia el seu petit negoci, se guanyava la vida, i el que era monstruós era el conjunt del negoci. Però de vegades hi havia gent que el que tenia era una planejadora, no? Que havia vingut, pues, això amb un taller de ribera de no sé on, s'havia comprat una barca, l'havia posat quatre motors de 200 cavalls cada una, i amb això feia descàrregues.
Que, per cert, aquest matí el Nacho Carretero ha explicat que en aquell moment en què la connivència entre polítics i narcotraficants era tan, tan clara a Galícia, una de les raons per les quals Rajoy marxa de Galícia i se'n va a Madrid és perquè ell no hi combrega amb això.
Mai.
I que ell intenta allunyar-se, no juga, i que, per tant, s'acaba enfrontant a Fraga, sí. Que Fraga feia allò la vista grossa i deixava passar, i en canvi Rajoy no vol saber-ne res, no vol connivència, s'hi enfronta al narcotraficant i ha de marxar de Galícia. I fa carrera a Madrid i no a Galícia, com havia fet, com havien fet d'altres, precisament perquè no vol jugar a aquest joc. Vull dir que, així com de moltes altres coses es pot criticar Mariano Rajoy, en aquest cas sí que no
sí, és
va jugar.
És veritat, això és cert. És a dir, recordem que venien d'una aliança popular en la que el president de la Junta, que era Gerardo Fernández Albor, va anar a Portugal, on s'havien autoexiliat alguns dels capos del contraband, ja per ser el contraband, del contraband gallec, i va anar a demanar-los que tornessin. És a dir, que la relació era d'aquest estil, de dir, no tornarem fins que no se'ns garanteixi que no ens jutjaran per contraband, no? Que no ens perseguiran més. I Fernández Albor va personalment a donar-los garanties, a intentar donar-los garanties de que quan tornin no els perseguiran. No, Rajoy no comparteix això. I a més, podem buscar històricament declaracions seves molt crítiques amb determinades connivències. La persona que va presentar la demanda i que finalment va aconseguir el segrest de Fariña,
l'alcalde d'Ogrove, no?
L'alcalde d'Ogrove, doncs, que apareix citat pràcticament a peu de pàgina, o sigui que és una cita molt, molt marginal, doncs resulta que va prendre possessió del seu càrrec d'alcalde des de la presó, telemàticament, diguem.
Vaja.
Aquest sí?
Ostres.
Aquest sí. Mira tu.
Perquè estava en presó provisional perquè havien trobat cocaïna en el maleter del seu cotxe.
Pelillos a la mar.
I després, clar, el Ferran demana, el grup Inditex, que és tan poderós, té cap relació amb tot això que expliqueu? Com a mínim provada, no.
No, jo diria que no. Vaja, jo no m'atreviria a dir que...
I tampoc no hi ha sospites.
Jo no he sentit mai.
Així com en segons quines fortunes que es van fer a Galícia, en segons quines èpoques, o segons quins relats d'èxit, sí que hi havia com a mínim l'ombra de la sospita que mai es va arribar a provar.
Sí.
Però en el cas d'Inditex no...
Home, jo que sóc del Celta i una mica imprudent, diria que el Deportiu de la Corunya mai va voler... o el senyor Lendoiro mai va voler divulgar el nom dels accionistes del Deportivo per alguna raó.
Aquesta és la...
I ahí lo dejo.
I ahí lo dejo.
Aquest és un dels poders aquests de la Galícia, que sempre ha tingut un ombra d'aquell superdeport de finals dels 90, principis dels 2000.
No, i segur que és possible que hi hagi negocis, però jo també crec que hi ha molta creativitat i molt bons empresaris a Galícia.
I que s'han... Discutida per moltes coses, però vaja...
Diria que no. Almenys jo no he sentit mai, i diria que no. Que seria molt, molt poc responsable per part meva...
Sí, perquè insisteu que, així com en algunes hi ha hagut sospites mai provades... En això de l'Endoiro i el Depor hi ha hagut sospites, sí, però mai s'ha pogut provar. En el cas d'Inditex no hi ha hagut ni sospites. Per tant, no...
I jo, a més, en el negoci de la roba no tinc interessos, amb el del futbol, encara que sigui allò per l'estima, per uns colors.
Molt bé, doncs, Operación Bucéfalo, aquesta novel·la del Joan Gal, un periodista de llarga trajectòria, a més, a Lleida, ha estat molt vinculat al grup Segre, primer al diari, després al grup, que també s'ha atrevit a fer una novel·la sobre aquest món tan... atractiu, podríem dir, vist des de fora, tot i que, òbviament, és dramàtic. Bé, no ho justificarem, però és aquest llibre que avui es presenta aquí a Barcelona i que podeu trobar a les llibreries. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.